Compres en 112 euros, ara per només 79. Una oferta única que trobaràs a gourmetlavanguardia.com.
RAC1.cat. Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El programa de notícies de RAC1.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 10 del matí, acompanyats de Sara González, d'Arturo Puente, de Manel Manchón i de Carles Fernández, pendents a l'Armenteres, que l'hem de saludar de seguida, que és a Màlaga, i que... Ei, ja em diuen que està aquí. Armenteres, bon dia.
Hola, bon dia, bona.
Sempre està preparat en allò. Aquests, això que estic sentint, de, com de fons, Armenteres?
Crits, crits.
Hi ha crits, ja, eh?
Sí.
Però si són les 10 del matí, d'un dissabte.
La gent matina, la gent matina.
Veritat, eh? On aneu? Si jo pogués quedar-me a dormir fins a les 10.
Ai,
fer una xocolata ben feta al matí.
Ara, uns xurros, una cosa, home, per favor.
Un esmorzar ben fet.
On ets, Armenteres?
Mira, som a l'entrada del Palau de Fires de Màlaga. Aquí és on Pedro Sánchez és anfitrió d'aquest congrés del socialisme europeu. Res, fa uns minuts que sóc aquí, li he dit al taxi, deixa'm aquí, que aquesta gent està cridant i ja entrarem cap a dintre. Sánchez parla cap a 3:15, més o menys. Cada cop que veuen algú que no sembla espanyol, Sánchez i la seva delegació fa estona que són a dintre, cada cop que veuen algú que no sembla espanyol van amb cartells en anglès, també.
Ah, està bé. Bueno, perquè recordem, Armenteres, que no ho hem dit, que això és la convenció dels socialistes europeus.
Sí, sí, el congrés del socialisme europeu, això vol dir Pedro Sánchez amb tots els líders del Partit Socialista Europeu, són al voltant d'una quinzena.
I què diuen els cartells en anglès, perdona, L'has vist algun? Dictatorship.
España no se vende, Sánchez traidor.
Bueno, aquest és en castellà, per això.
Sí, no, ja.
Bueno, ja, si el trobes ja m'ho diràs, Hi ha gaire gent?
Amagat.
Hi ha gaire gent?
No, no, són amagat. No són ni 200.
Val.
El que sorprèn molt és que els crits són els mateixos que cada nit hem estat escoltant a Ferraz. Mm-hmm. O sigui, és com si s'haguessin fet virals. No hi ha inventiva nova, són exactament els mateixos cartells, es dispara exactament a les mateixes persones, a Puigdemont, a Sánchez, al rei, la premsa espanyola manipuladora.
Sí, sí.
Està fent molta fortuna. I ara veurem què dirà Pedro Sánchez. Ja podem avançar, Xavi, que farà un discurs molt centrat en la necessitat de combatre la dreta i l'ultradreta des de l'esquerra, de polítiques valentes. No dirà absolutament res d'amnistia, això també ens ho diu l'equip de Pedro Sánchez.
Carai.
I defensarà que s'ha de pactar i que s'ha d'acordar precisament per frenar dretes i esquerres. I sobre les protestes dirà que més política. A veure com ho diu, a veure quines paraules utilitza i a veure quin nivell de duresa té cap als seus rivals polítics, cap a PP, menor mesura Vox, perquè no és un rival polític, però sí que és un comodí en aquests moments del Partit Popular, clar.
Recordem que és el primer cop que sentirem a Sánchez des de que sabem que serà investit president, per tant, és significatiu. Discurs que, clar, si es fa als líders europeus, és en anglès o com és, Armenteres?
No, serà bilingüe, serà anglès i castellà. Ah. Podem donar per fet que les frases que aniran per política espanyola seran en castellà i les que vagin... Mireu, arriba gent que es veu que no són espanyols, que són estrangers...
Sí.
Però clar, hi ha gent de tota Europa. I llavors els crits es revifen. És curiós.
Mm. Sí, però els crits, jo estic intuint els crits i em sembla que és bastant espanyol, eh? O sigui, el bilingüisme també no ha acabat d'arribar, en aquest cas, a Màlaga. Escolta, no, et volia preguntar, a quina hora és previst? Perquè jo recordo que ahir debatíem que probablement seria cap a les 12, però hi ha canvi de plans aquí o no?
Sí, serà una mica abans, probablement, cap a 10:45 del matí.
Val.
Sembla que aquesta clausura d'aquest congrés va bastant més ràpid. També hi ha una cosa, ho explicàvem a les 8 del matí. També és una de les coses, una de les llàstimes que acaba sorprenent. Aquest matí s'ha suspès un homenatge que s'havia de fer a una platja que és a una quinzena de quilòmetres d'aquí en direcció cap a Almeria. Un homenatge cap a la Desbandà. Què va ser la Desbandà? A febrer de l'any 37, una columna de refugiats surten de Màlaga, volen anar cap a Almeria, moren entre 100 i 150.000 persones, refugiats. És un dels episodis més crus de la Guerra Civil i aquí a Andalusia s'ha recordat molt. De fet, ahir ens sorprenim uns quants que no ho coneixíem perquè érem de fora d'Andalusia, però aquí és un dels grans episodis macabres de la Guerra Civil. Avui Pedro Sánchez hi havia d'anar a fer a primera hora del matí, a les 8 i pico, un homenatge. Sí, un homenatge.
Un record, sí.
Tota aquesta gent, sí, amb una ofrena floral i tal. Llavors, per un tema de seguretat, i veient també el que va passar ahir al vespre davant de la subdelegació del govern espanyol aquí a Màlaga, on estava reunit amb Olaf Scholz i va quedar tancat durant una hora a la seu de la subdelegació, per un tema de seguretat es va decidir, o es va anunciar que se suspenia aquest acte de memòria de refugiats morts precisament pel feixisme, per l'ultradreta. I en aquests moments, any 2023, tornem a estar exactament amb la mateixa pel·lícula d'una ultradreta molt beligerant amb tots aquests pactes.
Escolta, això que hem passat una mica per sobre, ja que tinc el Carles aquí, que és expert en seguretat, ara li volia preguntar, però explica'm què va passar ahir, perquè ho has dit així molt ràpidament, però no oblidem que has parlat d'Olaf Scholz, canceller d'Alemanya, i Pedro Sánchez, que estaven reunits en un edifici i van haver d'estar tancats una hora extra perquè hi havia protestes a l'exterior?
Sí, a veure, aquest edifici és la subdelegació del govern espanyol, o sigui, té dues entrades de vehicles per dos carrers, diríem dos carrers paral·lels, un edifici, òbviament, protegit, de seguretat. El tema és que reunien a 6:45 de la tarda, la reunió estava prevista que durés al voltant de 3/4 d'hora. I llavors havien de sortir tots dos amb cotxe i anar cap a aquest Palau de Fires, on som en aquests moments, que és on es fa aquest congrés del socialisme europeu. Què va passar? Que va començar a aparèixer gent. Tampoc eren molts, com a molt un miler, potser 1.200. Però què anaven fent? S'anaven movent entre les dues portes, o sigui, anaven donant la volta tota la cantonada entre les dues portes per intentar bloquejar aquesta sortida. Llavors, davant d'això, i perquè hi havia gent, i per no evitar problemes majors, al final el problema no és que sortís ell. El problema és que amb alguna corredissa, amb un cotxe de la policia que anés ràpid, evidentment podia atropellar algú, alguna història d'aquestes. Llavors, allò es va anar endarrerint, i al final va estar una hora de més en aquella subdelegació del govern, una hora de més amb Olaf Scholz. Segurament tenen coses a parlar.
Això sí.
Perquè tenen bastanta bona relació en aquests moments el president espanyol amb el canceller alemany, però sí, va anar tardíssim a l'altra banda, perquè no podia sortir, perquè hi havia molta gent al carrer.
Deixa'm preguntar-li al Carles què li sembla això, perquè des d'un punt de vista de seguretat no estem parlant d'una cimera internacional de líders i de caps d'estat, però al final es trobaven dos dels líders polítics principals d'Europa, que són Pedro Sánchez i Olaf Scholz, i no poden sortir de l'edifici de la subdelegació del govern perquè hi ha una protesta de 1.000 persones.
Sí, aquí només hi ha dues possibilitats. Una és un error de previsió, i l'altra és, doncs, volgudament que el dispositiu de seguretat fos baix, volgudament. Bé, a mi se m'acut que això, no? Aquí hem tingut, és veritat, cimeres de caps d'estat de la Unió Europea, on estaven a la Llotja de Mar, que per qui no conegui, doncs, Barcelona, doncs estan al Pla de Palau, i llavors des de l'Urquinaona ja estava tallat, i no sé quantos... Entre allò i això, doncs ja segur un intermig. I que la policia té capacitat de blindar un espai, això és obvi, i que es pot fer. Ara, altra cosa és que, doncs, es donguin instruccions, doncs, perquè això no passi, perquè pots suposar, doncs, veure alguna imatge agressiva de la policia, etc, etc. A mi em sorprèn, perquè bé, és que encara que no fos una reunió del Partit Socialista, o sigui, és una reunió de dos caps d'estat, i un dels quals, a més, és el president de la Unió Europea.
Sí.
I, vaja, només hi ha el propi dispositiu de seguretat d'aquests dos caps d'estat, ja és un dispositiu de seguretat prou ampli. Aquí ho hem vist, a Barcelona estem més habituats segurament que a Màlaga, però aquí ho hem vist, vaja, pel dret i pel revés.
Hi ha molts caps
d'estat. De veure carrers tallats, i de veure
abassos
i moments en què es talla.
Un dels últims, la cimera hispano-francesa, per exemple.
Ho hem vist. Per tant, jo només puc interpretar que és o bé un error, cosa que dubto, perquè si només hi hagués el president Sánchez, només intervé un cos de seguretat, però clar, això els ve amb els seus, també, i es pacta amb ells. Per tant, jo diria que és una decisió política de no provocar imatges on hi pogués haver. Ara,
doncs deixa'm dir que la imatge pública de la seguretat espanyola davant d'un dels grans líders europeus no sé si és el més el millor, la millor imatge.
És un risc, com a mínim.
Home.
Sí, sí.
Quan li, no ho però sé, vaja, jo m'imagino no pot... Olaf Scholz en un edifici del govern espanyol que li diuen, bueno, ens hem d'esperar una estoneta més, que no podem sortir ara. Com?
No, i a més que...
Que no podem sortir.
Que, has de sort, que t'has d'esperar perquè hi ha 1.000 persones, o sigui, no perquè han aparegut uns caces i un no sé què, vull dir que sí. Per això, per tant... La, que allò...
1.000 persones, a més, Armenteres, tu hi eres a aquella hora o no...
Sí, 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 sí.
Val, quina estètica, quin tipus de banderes que hi havia per allà?
A veure, eren... Si eren 1.000, que poden ser 1.200 o poden ser 900,
sí, sí.
Però si eren 1.000, 950 eren votants del Partit Popular.
Val.
Sense cap mena de dubte. I llavors hi havia un grup de 25, 27, que més companys aquí de Màlaga que els tenen fitxats, deien que estan perfectament identificats per la policia, molts amb antecedents penals, i aquests són els que cantaven el Cara al Sol. I, de fet, parlo de 950 al PP perquè són els que cridaven contra aquests per fer-los fora.
Clar. Que mira, Olaf Scholz, Olaf Scholz, canceller d'Alemanya...
Estupefacció absoluta.
Si sent el Cara al Sol i l'identifica, sí, sí, deu pensar, però això què és?
Ves que no, per això...
Aquesta és la intencionalitat política
mantenir,
que intueixes.
O sigui, de les dues raons... Aquí, escolta, arriba l'11 de setembre i Rafael de Casanova, la gent està a quatre cantonades,
sí, sí,
i és l'11 de setembre, o sigui, que el dispositiu es pot muntar, això, diguem, és indiscutible, ja està, no sí, cal donar sí, més clar, voltes. Clar, clar. Per tant, o bé hi ha una intencionalitat de que això passi, o no m'ho explico. I però... potser, doncs, precisament, doncs es volia fer ensenyar contra qui. Veus? Contra,
exacte,
qui, contra qui
això...
jo m'he de...
Si no t'entenc...
Me les he de veure.
Si no t'entenc malament...
Perquè si no, de veritat...
O sigui,
no, està molt bé.
No hi ha...
Si no t'entenc malament, el que intueixes és que aquesta intencionalitat política, el que hi havia darrere, és dir-li als socialistes europeus, i en aquest cas a Scholz, mireu, fem un pacte per frenar tot
que
això...
Que a vosaltres us sembla antinatura, perquè vosaltres, vist en la distància...
Clar.
Per vosaltres és antinatura, perquè vosaltres no enteneu que hi hagi una part d'Espanya que es vulgui independitzar de la resta. Això no ho enteneu, però ara us ensenyo...
Com és la dreta espanyola.
Sí. Jo és que si no... O sigui, no.
Bueno, és irresponsable.
O sigui, aquí hi ha qualsevol responsable del dispositiu de seguretat hagués previst un sistema, i més si hi ha dues portes, que millor m'ho ha posat l'Armenteres, sí, com sí, m'ho ha descrit. Perquè, clar, que si a sobre hi ha dues portes, sí, millor m'ho poses.
Que vols,
Millor m'ho poses. Em costa, pensar que és un error de seguretat, em costa.
3 minuts i un quart d'11 del matí. Armenteres, quan tinguis l'hora aproximada, hi ha algun canvi allà fora?
No, safe as Europe, el cartell en anglès. O sigui,
safe as Europe, salva'ns,
sí.
Europa.
Sí,
val.
Sí.
Bueno, deia ahir això una noia amb un megàfon a Madrid. Oi, Armenteres? Una noia amb un megàfon davant de la seu de la Unió Europea? O de, no?
Sí, sí, això abans d'ahir.
O abans d'ahir, d'Europa, salva, ens despierta Europa,
sí,
i feia
sí,
aquest
sí,
clam.
Sí, sí.
Bueno, és que Europa ens mira, ja ho saps, això, de fa dies.
Ara sí. Ara sí.
És curiós, perquè alguns dels partits que els fa sortir al carrer són antieuropeistes. O sigui que estan plens de contradiccions flagrants.
Armenteres, fins ara, eh?
Molt bé,
qualsevol novetat ens ho dius. Re, un moment de pausa i seguim.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Des que la meva mare viu a Domus Vivona Nova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivona Nova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
El preu Lidl és...
De divendres a diumenge, vieides farcides gratinades per 1,89, t'estalvies un 24%. I gamba salvatge cuita per 2,19, t'estalvies un 26%. Lidl marca la diferència.
A Barcelona s'hi corre la millor mitja marató. El diumenge 11 de febrer de 2024 torna l'eDreams Mitja Marató de Barcelona a Paibrux. Tens al davant 21 quilòmetres en un recorregut ràpid i animat. Apunta't i uneix-te a una experiència èpica. Ajuda'ns a arribar als 25.000 participants. Inscriu-te a la web eDreamsMitjaBarcelona.com. Corre-la ràpida o divertida, però corre-la! No et quedis sense el teu dorsal. RAC1, emissora oficial de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona, Paibrux.
Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més dona. Dona 11 premis d'1 milió.
I també dona un gran premi d'11 milions. Dona molt! A sorteig 11 de l'11. A sorteig de l'11, que més premis milionaris dona. I recorda tant, aquest dissabte se celebra el sorteig 11 de l'11 de l'11. No et quedis sense cupó. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. RAC 1 i Microbank presenten el RAC 1 de Pensada. Catalunya és terra d'emprenedors? Dissabte, 11 de novembre, de 5 a 6 de la tarda, un programa sobre ser emprenedor al nostre país en el marc de les actuals condicions econòmiques i socials. Amb Montse Martí.
Coincidint amb la Setmana Mundial de l'Emprenedoria, parlarem amb experts, entitats col·laboradores i emprenedors. Com se senten al nostre país? Quines facilitats i entrebancs es troben per tirar endavant un negoci?
Dissabte, 11 de novembre, a les 5 de la tarda, al RAC 1 de Pensar, amb Montse Martí.
RAC 1.
Tots som U, amb el suport de Microbank.
RAC 1.
Aquest diumenge, un quart de cinc, Barça a la Ves.
Nosaltres el que volem és jugar amb futbol excels i guanyar per golejada. No, aquesta és la pel·lícula perfecta.
Ens conformem si millora el joc que vam veure a Noeta i Hamburg.
Hem de fer un reset.
Control Alt Sud. Tornem-hi.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am.
RAC 1.
Tots som 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un quart d'onze del matí, acompanyats de Sara González, Arturo Puente, de Manel Manchón, de Carles Fernández i pendents de Pedro Sánchez i de Jordi Armenteres, que està allà amb els crits de Safe as Europe.
Sobretot pendents de Jordi Armenteres.
Hombre.
I de Pedro Sánchez, que parlarem
després. Home, he rebut un missatge ara de la Neus Tomàs dient que el que ha de fer Europa és rescatar Armenteres, que és el periodista que més hores i dies està fent a tot el continent. Safe Armenteres. Bé,
periodista global, sí, podríem dir. Sí. El periodista global, perquè també ha sortit d'Europa quan ha calgut.
Per això. Si és la cosa que més ha fet. Polònia, quan passa alguna cosa, Armenteres al rescate. Bé, estàvem amb el Carles, amb la Sara, amb l'Arturo i el Manel, i pendents, insisteixo, de Pedro Sánchez, que ha de fer la primera declaració pública, encara que no faci referència a l'amnistia, s'entendrà cap a on va la direcció. Deia al matí que això, tinc la impressió que és l'epíleg d'una setmana complicada i el pròleg d'una setmana que ve, que veurem cap on va. Demà hi ha manifestacions del Partit Popular. Cap on llegiu aquesta protesta? Perquè és veritat que ahir va anar una mica menys la capacitat de mobilització. Veurem demà, la impressió que fa és que Madrid pot ser una manifestació molt gran. Veurem Barcelona probablement també.
No només a Madrid.
Estan en una contradicció constant, eh? Jo la sensació que tinc és que el PP vol idol, vol estar al carrer perquè sap, i és evident, que hi ha una oposició ciutadana, normal, raonable a l'amnistia, que no agrada. Jo crec que el que cou, tant els radicals com a la gent més moderada de la dreta a Espanya, no estan en l'acord, no és gairebé cap altra cosa que l'amnistia. Veuen que l'amnistia sí que és un triomf, una prebenda, podríem dir, cap als independentistes, que és el que els cou. I, per tant, això... jo crec que és un sentiment que pot estar generalitzat des del centre cap a la dreta a Espanya i fins i tot alguns barons socialistes, algunes sensibilitats socialistes. Però clar, barrellar-te amb gent que està barrellant, que està sortint a Ferraz, que bàsicament són nazis, hi ha extrema dreta, hi ha de tot, una mica, hi ha de tot, la família Monster, hi ha coses, hem vist coses horribles. I per tant, barrellar-te amb això, jo crec que els hi costa molt i que el PP sap que amb aquesta llei, no tot el PP, perquè hi ha alguns del PP que sembla que estan molt tranquils, hi ha d'altres, i jo crec que la direcció actual del PP amb el Feijóo al cap, saben que amb això no s'hi va enlloc i que a més els hi trenca molt la possibilitat de construir qualsevol altra cosa en el futur. És a dir, tu, és evident que tu vas a una oposició, clarament una posició a Sánchez, però al Congrés alguna cosa més hauràs de fer, algun gol hauràs de ficar durant tota la legislatura.
Sí, però mira, el PP jo crec que demà, crec que hi pot haver molta gent, és veritat que són manifestacions hiperfàcils de contaminar,
sí,
perquè sí. amb tres que, sí, que tinguin una bandera amb un aguilutxo, ja sí, tenim tot,
o sigui, és molt... Que hi ha amb tres de Màlaga, 950 d'uns, 25
d'uns. És molt fàcil de contaminar, sí, sí. Això és així, però depèn dels eslògans, dels crits, dels lemes i tal, el dia de la investidura, Pedro Sánchez ha aconseguit dos triomfos d'última hora, un previst i l'altre no tant, però a veure si el PP s'atreveix a dir que el PNB és un partit que dona suport a un dictador. o si Coalició Canària dona suport a un dictador, o si s'atreveix a dir que el PNB és un partit que el que fa és carregar-se no sé què i no sé quan. A veure si s'atreveix, perquè si comença o si insisteix, perquè jo crec que ja no seria on comença, sinó
que vuit partits del Congrés
en la terra cremada, si insisteix en la terra cremada, haurà de millorar molt els resultats per poder governar algun dia.
És que són manifestacions.
Perquè per poder governar, aquesta terra cremada l'ha de deixar de cremar.
Aquest és el gran problema.
L'ha de deixar, si vol governar.
I si no, i no hi ha només governar, ficar algun gol, dir-li alguna cosa que no...
Són manifestacions d'impotència i de frustració, i aquí el senyor Feijó li han fet un entrepà entre José María Aznar Isabel Díaz Ayuso, perquè tot això comença al toc de corneta d'Aznar,
sí.
Quan diu que s'ha de sortir al carrer i després...
Cada uno que haga lo que pueda.
Deixa'm ser més dolent. Comença al balcó amb una persona vestida de vermell i la resta de blanc.
Sí.
Al balcó del dia, de la nit electoral.
Sí.
Allà ja marquem perfil.
Avui sobre Aznar, ara reprens, Sara, hi ha article a la FAES, de la FAES a la Razón, dient això de ahora es la hora de las instituciones del Estado de Derecho. Després d'haver sentit allí uns membres de la Guàrdia Civil dient que vessar la sang de la societat civil organitzada, de la solidaritat de quienes no accepten la deriva iliberal que imprime el Partit Socialista i sus socios secesionistas, arrollando los derechos de la ciudadanía, la independencia judicial, los consensos fundacionales de la democracia y la propia verdad histórica que busca subvertir la realidad para hacer pasar por esta por gesta heroica lo que fue una intentona golpista.
És en
blanc i negre i amb la trompeta del nodo.
Sí, no, i és que a més a més en aquest cas estem parlant d'un personal que va armat. És que no és menor, és que és altament perillós aquest discurs que s'està alimentant, és que és clarament trumpista el llenguatge que s'està fent servir al carrer. Pensa aquests dies.
El llenguatge dels guàrdies civils és literal el que juren, eh?
Sí, i de fet, aquesta reacció furibunda de la dreta, del PP, està en total simbiosi amb l'extrema dreta en aquests moments, i estic molt d'acord amb l'anàlisi que fèieu. Això curtcircuita totalment les possibilitats del Partit Popular de governar, perquè té curtcircuitada la capacitat de pacte. I és que Pedro Sánchez, al final, i ho comentàvem ara, no? És que fins i tot Coalició Canària, en l'últim moment, quasi com si fos la cirereta del pastís d'una jugada mestra per acabar sent president. Però realment, el Partit Popular, la pregunta és fins quan arribarà Feijó, si Feijó tolerarà aquesta deriva del Partit Popular, i també és veritat que aquesta actitud del PP dificulta més encara la legislatura a Pedro Sánchez. Abans li preguntaves, Xavi, al Salvador Illa, si realment no seria una legislatura més difícil que en l'anterior. En termes aritmètics, clarament, no hi ha una aritmètica alternativa en aquests moments pel Partit Socialista.
I està bé la referència que fa
la mateixa majoria de la investidura necessita mantenir-la durant tota la legislatura.
Urkullu ho va dir molt bé, todos los votos, todo el tiempo.
Sí, todos los votos, todo el tiempo. De fet, el senyor Feijó deia que havia de canviar el seu equip, perquè no és el mateix està preparat per governar que per fer oposició. Ha de decidir molt bé quines peces col·loca tant en el Parlament com en el partit a Gènova, perquè, diguéssim, el que té per davant ja no des del punt de vista personal seu, perquè un al final pot decidir me'n vaig, ho deixo córrer o...
Se n'ha passat pel cap, algun cop.
Seguríssim que sí. O si de veritat vol, doncs ha de moure peces, perquè el tema de Vox,
la qüestió és si pot moure peces,
pensar,
quin poder té per moure-les.
És gent del PP que acaba fent un partit, que acaba tenint posicions més dures, però clar, el senyor Abascal aquests dies està demanant als policies que desobeixin els seus superiors. Aquí hi ha una línia que tu no pots traspassar, és a dir, tu, i ell comença a ser molt conscient que no podrà governar tenint aquesta remora. Tornem al tema de les percepcions i de les realitats. O sigui, tu pots dir cosa per cosa, dient, home, Vox no s'ha passat aquí. Aquí, home, és una mica extremista, però podries anar perfilant. Però la percepció que té l'opinió pública a Espanya, i s'ha demostrat a les eleccions, és que, d'alguna manera, prefereixes que es pacti amb el món independentista, per dir-ho així, que amb Vox. d'alguna forma és el que s'ha triat a les eleccions del 23 de juny, de juliol. I... de dir, home, doncs al final ja sabem que el Partit Socialista no podrà governar en solitari, ni amb Sumar, que necessita els partits perifèrics, però ho preferim davant del
que, ahir, també, que hi ha al darrere. Estaria bé, estic molt d'acord.
La rèmora de Vox no és una tonteria, al marge del que pugui ser cada decisió concreta.
Perquè ahir la presidenta Ayuso ahir decideix reduir els drets de LGTBI, de trans, aprovats sota un govern del PP. Llavors, torna a fer que el vaixell del PP no només és Vox que l'arrossega, el vaixell del PP. O sigui, el senyor Feijóo avui torna a tenir la barca torta, perquè la senyora Ayuso imprimeix...
Molt de temps, que està
sí, però cada vegada que intenta tal, surt Ayuso i pam. Sí. Aquesta setmana ho ha passat. Ayuso havia de comparèixer a Feijóo, se'n va Antena 3 i fa de candidata.
Però, Carles...
Perquè jo tal, la dictadura, sí, jo faria, sí, no sé què, esto sí, están montando un sí, discurso de que esto es tal, tal, i et munta tot un argumentari ideològic de per què arriba la dictadura. Al cap d'un parell d'hores ha de sortir Feijóo acorralat amb aquestes declaracions. El dia següent, acord del govern d'Ayuso, es treuen drets als transsexuals. Clar, en Feijóo la línia moderada no la pot explotar, perquè com bé sabeu tots i sap qui ens escolta, al final l'actualitat funciona
però
per el que funciona.
Però la línia moderada li ha servit al PP, perquè val, si, tu agafes, potser el PP... si tu agafes Andalusia,
ja, però imagina...
com és que el PP governa amb majoria absoluta?
Imagina't una reflexió del PP. Però,
doncs perquè Juan Moreno Bonilla
però
ha fet una cosa
una reflexió, si tu estires...
molt semblant al que havia abans amb els socialistes, clar, però, sí, i el model el tenen. Però, clar, el model el tenen, i el tenen amb èxit.
Però quan s'enfonsa, s'ha d'enfonsar primer el PSOE. Clar, és a dir, a Andalusia el que ha passat és que, clar, si s'enfonsa el PSOE, tu pots ocupar aquest espai.
No, s'enfonsa el PSOE, deixa d'anar a votar,
després,
queda a casa,
no,
perquè tens una alternativa que no està molt allunyada al que hi havia que, abans.
Però parlen tots a la vegada, un moment, acaba Manchón i...
So, fixa't en això, que tens raó, dius, vale, però en realitat no és que s'enfonsi. És que el seu votant acaba dient, saps què, de moment ara
això,
em quedo a casa.
Enfonsar-se perd suport a les urnes, clarament.
Però per què et quedes a casa? Perquè tu veus que l'alternativa no genera un rebuig tan gran com que per
no és el Doberman. L'alternativa no és el Doberman.
I veus Moreno Bonilla, hosti,
perquè hi ha el cas del Zero,
i s'ha menjat a Vox i té majoria absoluta a Andalusia. Si el model el tens, per què no el segueixes?
Hi ha una qüestió que sí que és bastant interessant, i és com s'ha canviat el conflicte. L'eix de la política era, no?, Espanya, no?, PSOE, PP i els partits independentistes en front, això era fa 4 o 5 anys, no?, estàvem aquí, i de sobte canvia a un altre eix, que és PSOE més partits independentistes, ara ja amb la incorporació de Junts fins i tot, contra un PP que està amb l'extrema dreta. I anem en aquest tipus de conflicte, i jo crec que és un eix de la política espanyola que seguirà molt de temps. Serà l'eix que estarà actuant, jo crec, durant tota la legislatura almenys, perquè aquí hi ha una qüestió, i és que per molt que Junts digui que li retira el suport quan vol, si l'alternativa és Feijóo i estem aquí i a més has de fer que l'amnistia funcioni, doncs tu no li retiraràs...
Veurem com surten les eleccions aquí, també. Llavors sí, depèn de com surtin,
sí, sí,
pot
però,
canviar l'estat
sí, d'ànim allà. Tu no vols,
o quin
sí,
interès
però...
hi ha just abans d'aquestes eleccions.
Tu no vols, és a dir, tu no vols un canvi...
Com surtin no vull dir només després de, sinó la demoscòpia.
Tu no vols un canvi d'inquilí a la Moncloa, per més que pugis els decibelis del debat sobiranista o de, no?, que Junts o Esquerra puguin dir-se moltes coses, tu no vols un canvi d'inquilí a Moncloa, et va molt bé aquest, i un altre seria un desastre per tu, i per tant el sostindràs. Per tant, l'eix que estarà actuant a Espanya serà molta estona aquest, no? Esquerra amb partits independentistes, nacionalistes, en fi, contra dreta i extrema dreta. Ara bé, jo sí que crec, i crec que és una cosa que hem de reivindicar, que s'hauria de ser una mica més explícits i que haurien de reconèixer abans de les eleccions el que passarà. Perquè en aquestes eleccions passades, aquest ex actuant sí que s'ha explicitat cap a aturem l'extrema dreta, però en cap moment el PSOE ha reconegut que ells comptaven amb el suport dels vots independentistes i que estaven disposats a fer segons quines coses per tenir els vots independentistes i que s'han d'entendre a les independentistes. I per tant, tant des del punt de vista dels discursos que fa Carles Puigdemont, com els discursos que fa Oriol Junqueras, com els discursos que fa Pedro Sánchez, entre tots els daria bé fer explícit que hi ha una aliança per aturar l'extrema dreta o per moltes o per qualsevol altra cosa, i que els votants ho sapiguessin, perquè és veritat que hi ha un argument de la dreta que té té valor i que és real. Hi ha molts que no ho tenen. Que anem a una dictadura és fals, que es fan coses inconstitucionals és fals, que hi ha un poder polític ficant-se en el judicial és fals. Però sí que hi ha una qüestió que és real, que és tu no m'has explicat que tenies previst fer una amnistia. Hem anat a votar i tu no m'has explicat a què estaves disposat. És més, has negat que tinguessis aquesta previsió de fer una amnistia. No només des de les eleccions, és que el dia 23, o després del 23, el senyor Illa 24. Va sortir i va dir ni autodeterminació ni amnistia. I la setmana següent estaves mirant de negociar una amnistia.
Però això no està ple la biblioteca, eh?
No, jo no dic que... És a dir, és negociar els partits i les majories parlamentàries. Jo no dic això és il·legítim. Jo no estic dient això en cap cas. Sí que dic que estaria bé que s'expliqués amb quines cartes juguem tothom. Perquè si no, una de les qüestions... I també, a l'hora de l'amnistia, que el PSOE està jugant un argument que és una mica perillós, que és l'argument de jo ni crec en l'amnistia, però qualsevol cosa me val perquè no governin aquests. Escolta, això no. És a dir, qualsevol cosa me val, no.
Això està clar.
Està clar. I estaria bé que el PSOE digués, no, mira, crec en l'amnistia perquè crec el que sigui, que és una bona mesura per pacificar.
Quan vas a buscar vots no ho pots fer, això.
No, però estaria bé...
La coherència i la puresa és el que vens.
Estaria bé que fos explícit, sobretot per no donar arguments de valor a uns que tenen 99,9%.
No ho fas perquè vols, ho fas perquè la societat espanyola ho ha decidit. I clar, a l'hora d'argumentar... A l'hora de muntar un discurs... Tu estàs dos dies abans d'anar a votar amb una plaça plena de gent fent un míting, del color que sigui, i tu promets el teu ABC, de la A a la Z.
Sí, però no val,
i negues la major. L'endemà de les eleccions tu pots mantenir això, jo no ho volia fer,
sí,
però la societat espanyola ho ha decidit. Sí, i per tant, ens hem de seure a una taula
bé,
i pactar.
Està bé no sortir allà i dir totes les teves vergonyes en un míting. Això és normal i ho entenem tots. També entenem tots que a lo millor mentir, o no dir tota la veritat, i no miro només en jo, que...
Només dic que
hi ha una retòrica moltes vegades, que és una retòrica que fa, que inflama també les posicions dels altres,
Agafem la maroteca del dia abans de les eleccions a Aznar, i de després del Majestic,
sí, sí, clar,
i puta...
El que està reivindicant l'Arturo és que hi ha una certa honestedat per part dels partits polítics que s'hauria de mantenir davant de la ciutadania. És veritat que la intel·ligència política és treure el millor escenari dins de les teves possibilitats un cop tens els resultats sobre la taula. I és veritat que aquest acord entre Junts i el PSOE no l'aguanta la maroteca, ni per un cantó ni per l'altre. Perquè per una banda tenim a Junts del no surrender i del no farem president a cap partit que va contribuir al 155, no farem president a Sánchez, i per una altra banda tenim a un Sánchez que va dir que portaria literalment Puigdemont davant de la justícia,
sí,
i que no cabria la llei d'amnistia dins de la Constitució. Ja estem amb dos, al final amb un acord de dues parts que han fet tot el contrari del que van dir que farien. L'honest, el més honest, és explicar a la ciutadania el per què ho has fet, i explicar-ho no només des del punt de vista de les necessitats, sinó d'això que deia l'Arturo i que em sembla molt important. Tenim una dreta amb una reacció furibunda, en simbiosi amb l'extrema dreta, reivindicant un model d'estat que és lesiu, fins i tot, per la democràcia, i que fins i tot reivindica una regressió de la democràcia. La qüestió és, això, el bloc de 8 partits que votaran la investidura, en què ho tradueixen? Ho tradueixen en una oportunitat de cultivar realment una alternativa de model d'estat que sigui l'Espanya plurinacional de debò, amb el reconeixement de les diferències territorials, o bé faran merament de dic de contenció perquè d'aquí 4 anys o d'aquí a quan s'acabi la legislatura els altres puguin passar per sobre com una piconadora ara sí. És a dir, estem davant un escenari per cultivar una alternativa que freni la dreta i l'extrema dreta, o només estem exercint aquests 8 partits
de contenció.
La percepció des de fa molts anys és que la política és de curtíssima volada.
Clar, aquesta és la qüestió.
La idea de fer grans consensos de fons que durin anys i que construeixin, anem a cop d'enquesta.
Per això deia que és tan important saber quins són els termes mig als quals estan disposats a arribar l'independentisme per una banda, el Partit Socialista per una altra, en aquestes múltiples taules de negociacions.
La honestitat que reivindico ha sigut d'una forma una mica naïf, si em permeteu, però és que crec que en ello. També em passa, per exemple, amb el tema de la Laufer. L'altre dia, no?, el pacte de Junts i el PSOE. L'altre dia hi havia interpretacions per tots els públics, diguem-ne, no?, de què volia dir i què no. La realitat, bueno, no sé, almenys jo. Jo m'ho he llegit en castellà i en català i crec que és indescifrable, que és un paràgraf que realment pot ser qualsevol cosa i que està escrit així perquè no s'entengui un borrall.
Perquè els dos puguin explicar-ho,
sí, sense enganxar-se'ls dins. Bé, que ens expliquin què volem fer, és a dir, quina és la idea que tenen.
Però crec que tindrem l'oportunitat, és a dir, en els propers dies...
Sí, segur.
És veritat que no han deixat que els periodistes preguntin, però això durarà el que duri, s'acabarà...
Sí, acabarem preguntant un dia o un altre.
I després hi ha tot un discurs d'investidura, hi ha tot un debat d'investidura...
Hi haurà un articulat
de la llei... I una llei que estarà al Congrés 6 mesos, o el que sigui...
És evident que nosaltres reclamem saber-ho tot ja, diguéssim, però que tot anirà...
Quan veiem l'articulat de la llei, no hi ha l'Laufer,
sí,
no? Llavors venia el
Manxó
a
preguntar. Perdona, per la gent que no hagi llegit el document, anem a buscar el concepte de l'Laufer, que surt en la part, diu, de les converses aquestes amb, no, mecanismes internacionals, de verificació, diu, en aquest marc, en les dues parts s'hauran d'acordar si escau metodologia de negociació, continguts d'acords anunciats, etc. Llei d'amnistia. I aquí diu, per procurar la plena normalitat política, institucional i social com a requisit imprescindible per abordar els reptes de futur immediat, aquesta llei ha d'incloure tant els responsables com els ciutadans que abans i després de la consulta del 2014 i del referèndum de 2017 han estat objecte de decisions o processos judicials vinculats a aquests esdeveniments.
Fins aquí claríssim?
En aquest sentit, les conclusions de les comissions d'investigació d'aquesta legislatura, que no té res a veure amb el tema anterior, però fa el mateix paràgraf, en aquest sentit, les conclusions de les comissions d'investigació d'aquesta legislatura es tindran en compte en l'aplicació de la llei d'amnistia en la mesura que es puguin derivar situacions compreses en el concepte lawfer o judicialització de la política, amb les conseqüències que, si escau, puguin donar lloc a accions de responsabilitat o modificacions legislatives.
Depèn de les majories parlamentàries.
Tu creus que està clar, eh? Doncs és la parte contratante, eh?
Dependrà de les majories parlamentàries en la comissió. Algú es creu que el PSOE votarà a favor que el cas de Laura Borràs és l'UFO?
Per fer presidenta Francina Armengol, es van demanar la creació de comissions d'investigació.
Dues comissions d'investigació.
Dues, són aquestes. Sí. Les conclusions d'aquestes comissions d'investigació, a partir d'aquí, es tenen en compte, perquè es portarà el jutge i el jutge decidirà.
No són vinculants.
Però primer s'han d'aprovar les conclusions, Manel.
Sí, però abans de l'això...
Per considerar que un cas, això l'Ofer, has de tenir una majoria del Congrés.
És a dir, com si ells fossin els jutges.
Escolta, però jo ho veig, fixa't que m'ha costat molt tot aquest procés d'anar mirant, perquè deia, a veure... On anem a parar, però em sembla bastant raonable al final.
Però
unes comissions d'investigació decidiran si se n'estreu, es portarà el jutge i el jutge decidirà, punto.
No hi ha
més.
Però això passa quotidianament. Altra cosa és com s'escriu el moment i qui ho diu, però això passa quotidianament, que hi hagi comissions d'investigació, les conclusions de les quals es poden portar.
Es poden fer propostes de llei, com per exemple...
L'aplicació de la llei no, eh? El que està dient no és només... Es faran unes conclusions de les comissions d'investigació...
Es fan propostes.
L'aplicació de la llei d'amnistia tindrà en compte aquestes propostes.
Però l'aplicació de la llei d'amnistia no depèn d'ell.
La llei d'amnistia no aplica tot el carrer.
Moment, que esteu parlant tots a la vegada. Manxon i Sara.
Que dic que la llei d'amnistia no pots col·locar res, perquè això és després. Per tant, pot fer alguna al·lusió, però no saben perfectament que si hi ha una... es col·loca d'una forma clara, se l'acabarà encarregant la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional. Per tant, és evident que no hi ha res a la llei.
Volia recuperar
això. Jo no ho sé, clar.
És un desideratum.
Jo crec que és un desideratum.
Sara
i Carles.
Però és un desideratum que és que xoca contra un mur, perquè per fer aquesta proposta... o eventual propostes, necessita una majoria parlamentària que no hi serà.
Sí.
Necessites que, per exemple, per portar que dintre de la llei d'amnistia entri el cas de Gonzalo Boye, abans tu han d'haver votat una majoria de partits al Congrés dels Diputats. Existeix ara mateix aquesta majoria?
Això.
No. Existeix una majoria que digui, sí, doncs anem a portar el cas de Laura Borràs dins de la llei d'amnistia perquè és l'ofert? No existeix,
Sara,
aquesta majoria.
Junts ho sap, això, que estàs dient?
I tant que ho sap,
doncs ja està.
Evidentment, perquè són intel·ligents.
Doncs ja
vull dir, és que el president Puigdemont ho sap perfectament.
Estan molt nerviosos, eh? El Carles no.
No, jo volia...
Mira quin to de veu que té el Carles.
No. No, jo volia... Com el, sembla el Salvador Illa, que ha dit... No, no ho va ser jo allà, no m'emboliqueu. Dues coses. Una, que abans he apuntat allò del Majestic, després del Majestic, José María Aznar va treure una absoluta, absolutíssima. De majoria,
sí,
diu que li va anar bé.
Sí.
La cosa li va anar bé.
Sí, sí.
Una. I dues coses que volia dir.
Només. Es va carregar el servei militar obligatori,
sí,
que és l'article 30 de la Constitució,
sí,
se'l va carregar.
Tanta.
I l'article diu que hauràs de fer una, diguéssim, un servei social
substitutori. En el bar d'un hotel. Jo ja sé que hi ha gent
no
que es posa...
No hi va
posa...
bé cap
sí,
servei
exacte. Jo ja sé, Manel, que hi ha gent que es posa molt neguitosa, sí, perquè hi ha coses que s'han acordat a Brussel·les, però això es va fer al bar d'un hotel, eh?
Ja.
No passa res. Es va modificar la Constitució al bar d'un hotel d'aquí a Barcelona.
Sí, diguem-ho,
diguem-ho.
Obligatori, eh?
D'acord, exacte. I després, una altra cosa. Jo, això de que és veritat que la política té de curta volada, tal, jo crec que aquest pacte de Junts-PSOE té, diguem, un rerefons important, que és d'aposta ferma del PSOE de ja desactivar el bloc independentista. No els independentistes, sinó el bloc.
Uh-huh.
El bloc. I, per tant, que partits que defensen la independència es puguin convertir en socis futurs.
Clar, que és el que explicava abans de cara a les eleccions catalanes.
No? I que, per tant, i si a sobre aconsegueix aquest pacte que aparegui una cinquena opció independentista, llavors sí que hi ha, suposo que a Ferraz i aquí al carrer Pallars
i
a carrer Pallars faran ja una festa del 15, perquè el nombre absolut segurament de vots no variarà tant el
té,
del suport
pinta,
a l'independentista,
però
la llei electoral, et posa en funcionament, s'assignen escons i llavors resulta que els escons et baixen, no? Per tant, això de que és tan curta volada, jo crec que l'aposta de Sánchez és veritat que és molt egoista, de jo vull seguir i jo em torno ara de sobte, he vist la lluna, i això no es podia fer abans mai, perquè clar, ara si recuperem la pobra presidenta del
Parlament,
la pobra presidenta del Congrés, li vam recordar 25.000 vegades allò de que el català no es pot parlar, però si ara recuperéssim les amnisties que no poden ser, etcètera, etcètera, però per tant,
tothom,
val, però per tant, Pedro Sánchez, més enllà d'això, també pot aconseguir, o sigui, guanyar uns socis estables a més llocs,
sí.
I un dels llocs interessants és el Plaça Sant Jaume 4, i l'altre és Plaça Sant Jaume 1, que hi ha l'alcaldia.
Si hi ha hagut carrera, és a dir, si la competició era entre Junts i Esquerra és qui negocia millor, doncs hi ha cua allà a la seu del PSC, eh? I hi haurà cua ara, i hi haurà cua d'aquí a un any i mig.
4 minuts per 3 quarts d'11 del matí. A veure, aquella gent que s'estiguin llevant, quina sort, eh? No els que estan manifestant-se, quina sort, eh?
Amb la xocolata.
Us fem una mica de resum, o què? Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
Bon dia.
Hola, Nil Sant Martí, bon dia.
Bon dia.
Hem actualitzat la informació amb el que ha passat aquesta estona de tertúlia, pendents de Pedro Sánchez, que parli des de Màlaga. S'ha de pronunciar per primer cop des que s'ha confirmat que serà investit president.
Sí, el president del govern espanyol. En funció, des de l'anfitrió del Congrés del Partit Socialista Europeu que s'està celebrant avui al Palau de Fires de Màlaga, a primera hora Sánchez ja s'ha reunit amb els primers ministres d'Alemanya, Dinamarca, Malta i Romania, tot plegat després que ahir les protestes contra l'amnistia, que l'esperaven a fora, el van obligar a canviar l'agenda i fins i tot a quedar-se més estona reunit amb Olaf Scholz per problemes de seguretat, protestes que avui continuen a fora del Palau de Fires.
Comprovem-ho amb l'enviat especial de RAC1 a Màlaga, Jordi Armenteres.
Sí, protesta molt minoritària en aquests moments a l'exterior d'aquest Palau Firal de Congressos de Màlaga. Ha arrencat fa tot just uns minuts, a més de mitja hora de retard, aquesta clausura d'aquest Congrés del Socialisme Europeu, que intervé en aquests moments, el sentiu de fons és Olaf Scholz, el canceller alemany, parlant sobretot d'Ucraïna, però això sí, una clausura que ha arrencat reivindicant el resultat del 23 de juliol de les eleccions espanyoles i de la necessitat de pactes per evitar que el Partit Popular i Vox no governin Espanya. Serà l'eix del discurs de Sánchez, tan bon punt arrenqui més enllà de les 11 del matí.
Més enllà de les 11. Gràcies, Jordi. Precisament avui al Via Lliure ja hem parlat amb el primer secretari del PSC, Salvador Illa, que confia que les protestes que hem anat veient s'aniran calmant els pròxims dies.
Sí, ja creu que un cop s'hagi registrat la llei, la setmana vinent quedarà clar que la por diu que està escampant la dreta espanyola no té
té cap mena de fonament. El primer secretari dels socialistes diu que respecta el dret a manifestar-se, però llença un avís als dirigents polítics.
És legítim, compte amb el que es diu i amb com es diu, i no oblidem que tot això surt d'unes eleccions i que els 350 diputats i diputades que s'asseuen representen ciutadans i, per tant, fan acords o arriben a acords legítimament, no? I també això sembla que s'oblidi, que un convindria anar en compte amb com es fan aquestes protestes, amb què es diu. La política es fa des de les institucions, no des del carrer.
Referència sobretot doncs, als partits que han incentivat aquestes protestes, al PP i Vox. La resta de partits, que són els que donaran suport a Pedro Sánchez a la investidura, ella creu que són acords que ja estan tancats, que són segurs, però que la legislatura no serà fàcil perquè inclou a molts actors. Això sí, creu que ja estan canviant coses, per exemple, amb les votacions dels últims dies.
I tinc tot el respecte per al que pugui plantejar el senyor Turull o la seva formació política. No és nou que plantegen això, tampoc és nou que nosaltres no ho veiem bé, i sí que és nou que aquest dijous el Parlament de Catalunya va rebutjar una proposta de resolució de la CUP que justament plantejava la celebració d'un referèndum d'autodeterminació a Catalunya abans de febrer del 25, no?
Rebutja, doncs, amb, recordem, també Junts i Esquerra Republicana. Salvador Illa, que per cert també ha assegurat que ell no serà a les reunions que mantingui el PSOE precisament amb juntaires i republicans.
I més enllà de la investidura, pendents també del Pròxim Orient, continuen els atacs de l'exèrcit d'Israel contra hospitals a Gaza.
Sí, la situació més delicada a hores d'ara és a l'hospital del Shifa, que s'ha quedat sense energia i on estan començant ja a morir algun dels pacients, també nadons que eren a les incubadores, segons arriben informacions dels responsables de l'hospital. La banda de l'electricitat, el personal i els pacients tampoc no tenen ni aigua ni menjar, i algunes informacions també asseguren que l'edifici de cirurgia d'aquest hospital ha estat atacat i que ha tingut destrosses importants. L'exèrcit d'Israel manté aquests atacs, però d'altra banda ha informat que el corredor segur, diuen, cap al sud de la franja estarà obert avui fins a les 3 de la tarda hora catalana, i asseguren que els últims 3 dies han fugit per aquest camí 180.000 civils.
Alguna cosa més per acabar?
Sí, que els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Manresa que ahir al vespre es va passejar pel centre de la ciutat amb una pistola a la mà. Segons ha explicat el cos policial a RAC1, l'acusen de desordres públics després de generar una situació de pànic. Va ser entre el carrer d'Àngel Guimarà i el passeig Pere III de la capital del Bages, on va anar exhibint aquesta arma. Després de pentinar la zona, després de rebre diversos avisos, la policia el va trobar al pati del Teatre Cursal. La pistola que portava era d'aire comprimit, de balins, no va provocar cap ferit.
I abans de passar als esports, una notícia de fa molt pocs instants que hem sabut el macrooperatiu de la policia espanyola contra la pornografia infantil, una de les més grans fetes fins ara. 121 detinguts en una operació contra la pornografia infantil en operacions per tot Espanya. Hi han hagut més de 125 registres, s'han intervingut prop d'un miler de dispositius amb 500 terabytes de contingut pornogràfic protagonitzat per menors, i ens expliquen, haurem de tenir més detalls més tard, d'on s'han fet exactament aquestes detencions, d'on s'han produït, però diu, molts dels vídeos es caracteritzaven per un alt grau de violència davant de les víctimes, i es trobaven repartits en 10 discos de gran capacitat. Passa un minut de 3:15 del matí. Pel que fa als esports, Quim Salvador, què tenim en marxa aquesta hora?
Doncs l'assemblea de socis del Real Madrid, en què se sotmetran a votació, i ja pots donar per fet que s'aprovaran coses com el canvi de nom de la ciutat esportiva, que Hombre. Passarà a portar el nom del president Florentino Pérez. Hombre. A petició d'un grup de socis, no sigueu malpensats, no ho ha proposat el mateix Florentino.
No ha sigut ell, home, només faltaria.
On també s'ha d'aprovar...
Si ho demana el soci...
No se'l pot enganyar. Bé, aquest era un president d'un altre club.
Sí.
I on també s'ha d'aprovar un nou crèdit per pagar el sobrecost de la reforma del Bernabéu, que segons publica avui el Mundo acabarà costant el doble del que s'havia previst, de 525 milions a 1.175 milions d'euros, i a més acumulant un any de retard sobre el calendari previst de finalització de les obres.
A les 10:47, gràcies Quim, gràcies Sandra Sotillo, gràcies Nil, fins ara. Ho tancarem aquí. M'agrada molt aquesta idea de fer butlletins comentats per vosaltres. Sí.
Es va sentir defensat. És que aquí no l'ha passat. És que aquí no l'ha passat. Tothom que fa obres... Tothom que fa obres...
Els preus sempre van
amunt. Ningú no és content.
És la inflació.
Ja que som aquí, comentem la cosa.
Sí. Bueno, Armenteres volia entrar encara. El tenim encara, perquè l'Armenteres o no? Armenteres, què vols dir? Tens una cosa més a dir, em sembla.
vols que et parli del tuit?
Bueno, van dir que volies explicar no sé què d'un tuit.
No, 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 jo he enviat el tuit al grup de WhatsApp on els caps decidiu. A veure, ens hem passat tota la setmana amb els tuits de l'Antolín al Basté.
Sí.
Antolín, sí. Antolín és Jon Antolín, que és el dircom del PSOE. Mm. O sigui, qui controla què s'explica i què no s'explica i qui ha controlat durant tota la setmana, setmana no, 15 dies, que no s'expliqués absolutament res. Llavors, es va posar a fer tuits ja fa uns quants dies. Ara sabem que amb intel·ligència artificial, i n'acaba de fer un,
sí.
N'acaba de fer un que representa...
Interpretes, ara, compte com ho dius,
Home,
t'ajudo. Compte com ho dius,
T'ajudo, és el socialisme frenant...
Una manada de hienes, ja ho pots dir.
10 hienes, sí. 10 hienes.
10 n'hi ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i al fons hi ha algunes altres, Però si és la imatge d'aquesta noia vestida de vermell, en aquest cas d'esquenes a l'espectador, amb el puny alçat i al davant una manada de hienes. És bastant explícit,
Mira, això no sé si ho hauríem de dir. Ahir l'Antolín, jo ja era camí de Màlaga, però ahir alguns companys, consta que l'Antolín va demanar per mi, perquè per dir-me bàsicament que li feia molta gràcia que el Basté cada dia li donés volada als seus tuits.
Va dir alguna cosa o sigui, cada dia el Basté anava dient els tuits i ell sabia que el Basté comentava els tuits, Està bé.
Sí, ho sabia.
Van a buscar per dir-te això.
Bueno, mira, si això serveix perquè el Basté pugui entrevistar Pedro Sánchez un dia aquest,
a veure si pot ser.
També t'ho dic,
Sí, perquè costa això, noi. Bueno, 10 minuts i arribarem a les 11.
No desaprofitis res, Armenteres.
Qualsevol novetat ens ho fa saber. Fins ara. Sara González, Arturo Puente, Manel Manchón, Carles Fernández, com que això sembla que va una mica per més llarg, us deixo anar ja, pobres, perquè... Tira, si no, nois...
Moltes gràcies.
Que vagi bé,
Bon dia.
Descansar.
Ara sentirem a Doherty.
D'aquí una estona. Ara els execrables, mare Déu, és la imatge.
Sí, avui va de debò.
Quin mal avui, això, És d'aquells de rebentar el genoll de la nostra infantesa.
Avui va de debò.
Ara tornem.
Lliure, amb Xavi Bundó.
El preu Lidl és el millor preu.
De divendres a diumenge, vieires farcides gratinades per 1,89, t'estalvies un 24%. I gamba salvatge cuita per 2,19, t'estalvies un 26%. Lidl marca la diferència.
Des que la meva mare viu a Domus Vivonanova, se sent activa i rep les millors atencions. Què més podem desitjar? Residència per a gent gran Domus Vivonanova, carrer Calatrava, a prop de la clínica Tecnon. Informa-te'n a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi està al teu costat.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
RAC 1. RAC 1 i Microbank presenten el RAC 1 de Pensada. Catalunya és terra d'emprenedors? Dissabte, 11 de novembre, de 5 a 6 de la tarda, un programa sobre ser emprenedor al nostre país en el marc de les actuals condicions econòmiques i socials. Amb Montse Martí.
Coincidint amb la Setmana Mundial de l'Emprenedoria, parlarem amb experts, entitats col·laboradores i emprenedors. Com se senten al nostre país? Quines facilitats i entrebancs es troben per tirar endavant un negoci?
Dissabte, 11 de novembre, a les 5 de la tarda, al RAC 1 de Pensar, amb Montse Martí. RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de Microbank. RAC 1.
Doncs ens emportem aquest rentaplats, que és el que més dura, no?
No ho sé, pensem-nos una mica, que acabem d'arribar.
Pensar-nos el què?
Quan descobreixes que estan dissenyats per durar 20 anys, rentaplats Miele, esclar. Aprofita el descompte del 15% a Miele Premium Days fins al 19 de novembre.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
On et portarà la mar aquest hivern? Amb MSC Cruceros podràs visitar la barreja de tradició i avantguarda dels Emirats Àrabs. 8 dies amb tot inclòs i vols directes des de Barcelona a partir de 1.229 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència de viatges o a msccruceros.es.
Conqueridors arriba al Teatre Goya.
Una comèdia èpica que ens descobreix tots els secrets que es couen en un rodatge televisiu.
Com ho viuen els actors? Hi ha nervis? Una directora desesperada? Un protagonista en crisi? La superproducció està en perill.
Tot a punt per començar a rodar? 3, 2, 1, acció!
Una comèdia amb un gran repartiment encapçalat per Roger Coma, Mònica Glaenzel i Ramon Madaula.
A partir del 17 de novembre al Teatre Goya. Compra les teves entrades a teatregoya.cat i a promentrada.com.
Celebra el mes de la moda a Ana Glau i guanya fins a 300 euros. Ana Glau organitza el primer concurs de plegar samarretes. Creus que seràs el més ràpid en plegar-les i guardar-les? També pots venir amb el teu millor outfit i convertir-te en el protagonista de la nostra nova campanya. Des del dia 9 de novembre, de dijous a diumenge, a Ana Glau.
Perquè m'agrada veure i escoltar les meves pel·lícules favorites en versió original, jo trio Finesa Bosé. Gaudeix a Finesa de The Marvels amb la millor tecnologia de cine, pantalla supergran i so envoltant en versió original subtitulada. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a finesa.es.
Salut!
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 Salut.
Atlàntida. Som assegurances. Clínica dental, clínica estètica, dependència i residència. Atlàntida.
Salut de la
A a la Zeta.
Deixar dret a tercer de carrera et va costar. Trobar un escriptori on estudiar el que realment t'agrada et costarà molt menys. Vine aquesta setmana al Black Friday de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu amb un 20% de descompte. A Barcelona, carrer Rocafort 140. Obert els migdies i parking gratis. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
Per estalviar la teva factura de la llum, tot compta. Com canviar-se a Endesa, que et dona estalvi permanent amb un 20% de descompte en el teu consum de llum per sempre. Canvia't ja i t'emportaràs, a més, un regal segur només per contractar en el teu punt de venda Endesa. A Cornellà de Llobregat, Pimet, carretera d'Esplugues 169. Tria un demà millor.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
A RAC1.
Per crec que prefereixo no imaginar.
Via lliure.
Això és el look de Jong i acaba sent titular demà.
Exacte.
Amb Xavi Bundó. No, no era el tio més popular de la universitat. No.
4 minuts i les 11. Hola, Santi. Hola, Malcolm.
Hola, hola.
Ens estan torçant el turmell perquè Armenteres ja parla, Sánchez. Ja parla.
Comença a parlar en aquests moments.
Armenteres ens està fent anar com a puta porrastrojo.
Però, home.
No, em sap greu. Ens havien dit que anava tard.
Ens havien dit. A veure, què diu, Sánchez? El veig eufòric, eh?
Sí. Acabo de fer la frase de ningú li dubti que Espanya hi haurà govern progressista durant 4 anys més. Parla del 23 de juliol, ara.
Ex primer ministro sueco, Stefan, otros también que no nos han podido acompañar, pero también han tenido ocasión de compartir a través de vídeos su presencia entre nosotros. Muchos de vosotros y vosotras me enviasteis mensajes al móvil para compartir vuestra alegría. Y en ellos volví a sentir con emoción qué significa eso que llamamos la fraternidad socialista. Es decir, vivisteis como un triunfo propio lo que acabábamos de conseguir en España. Y me vino a la memoria aquella imagen de un primer ministro sueco, Olof Palme, recaudando fondos contra la dictadura franquista en España. Recordé las manifestaciones de apoyo en París, en Lisboa, en Bruselas, en Bonn, en muchísimas capitales europeas contra las últimas ejecuciones de la dictadura franquista antes de la transición democrática española. Recordé, en definitiva, que si España cruzó la puerta de la libertad, fue gracias también a la solidaridad de los líderes europeos progresistas que hicieron de la causa española su causa, de nuestra libertad su lucha y de nuestra democracia su empeño.
Atenció, Sánchez, reivindicant al final la lluita antifranquista, clar, davant dels homòlegs europeus. És molt intel·ligent aquesta jugada.
Como ha dicho antes Irache, en estos días la ultraderecha más nostálgica de esa cruel dictadura que fue la dictadura franquista exhibe símbolos y proclamas de un pasado oscuro para España. Un pasado que creíamos superado y que cuyo eco resona hoy con la complicidad de una derecha tradicional ya parasitada desde el punto de vista de los contenidos de su propuesta política por la ultraderecha. Una derecha desnortada, que ha sido incapaz de plantar cara a la ultraderecha más reaccionaria. Y a esa derecha me gustaría dirigirme hoy, al Partido Popular, para pedirles cordura y mesura. Cordura y mesura. Y para decirles que lo que deben hacer es aceptar el resultado de las urnas, la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto en España, que tengan el arrojo necesario para decir no al abrazo del oso de la ultraderecha y que abandonen la celda reaccionaria por la que hoy avanzan hacia el abismo.
Tot això davant de primers ministres europeus, els socialistes entregadíssims a Sánchez.
Los españoles nos dijeron el pasado 23 de julio que España solo puede ser gobernada si se reconoce el pluralismo político de su país y también su diversidad territorial. El Partido Popular solo se entiende y solo puede acordar con una fuerza política que es la ultraderecha de Vox, con nadie más. En cambio, nosotros, el Partido Socialista Obrero Español, somos la fuerza que puede acordar con todas las otras fuerzas políticas, salvo con una que es Vox.